Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat, nous oficis digitals. Aquest podcast que vol ser útil i sobretot inspirador per persones que voleu canviar de feina, les que us heu de formar per un ofici de futur o les que simplement, com jo, volem conèixer aquest món que estem creant. Ens posem reptes dificilíssims, volem trencar tòpics i fer desaparèixer prejudicis i explicar feines digitals sense anglicismes. Avui coneixeràs l'arquitecte de la ciberseguretat, l'Antoni Lorenzana, líder d'equips. He après tantes coses amb ell després d'aquesta conversa potent. El director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tamar Roy, ens fa una advertència. Els ciberdelinqüents busquen les persones de més de 60 anys per estafar-les. Més detalls al final d'aquest podcast.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Anem per feina. Capítol 17. L'arquitecte de la ciberseguretat. Hi ha dos tipus d'empreses, les que han patit un ciberatac i les que el patiran. Aquest és un dels tòpics més típics dins del camp de la ciberseguretat, però també una realitat cada vegada més notable. Les empreses de l'Estat espanyol van rebre l'any 2022, per exemple, una mitjana de 1.168 agressions informàtiques cada setmana. Són dades del proveïdor de solucions Checkpoint. Moltes d'aquestes incursions no van aconseguir penetrar en els sistemes de les companyies per poder robar dades, i això va ser possible gràcies a la feina dels arquitectes de ciberseguretat que, com l'Antoni Lorenzana, teixeixen les xarxes de les organitzacions per minimitzar-ne els riscos.
Hi ha moltes coses que les empreses, ja siguin grans o petites, poden fer sense invertir pràcticament diners. És a dir, canviant procediments, canviant hàbits, formant els seus treballadors en ciberseguretat. Hi ha un desconeixement total. Quan anem a un nivell més avançat, que és una empresa multinacional molt gran que té 1.000, 2.000 treballadors, formar aquests 2.000 treballadors i que els 2.000 els hi facin cas és complicat. Doncs què fan? Decideixen contractar empreses com la meva perquè els ajudin a muntar sistemes de seguretat automàtics.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Antoni, què tal? Benvingut.
Hola, molt bones.
Com explicaries a algú que té 80 anys la teva feina?
Aquesta pregunta me la fan sovint, fins i tot als meus avis, per exemple. Però tu a què et dediques? Jo sempre li faig el mateix símil. Si pensem en un arquitecte normal de tota la vida, tothom ho identifica, més o menys sap que és la persona que dissenya un edifici. Però per darrere sempre hi ha un altre tipus d'arquitecte, que és més enginyer, que és qui s'encarrega de que aquell edifici sigui segur, que no caigui, que si hi ha un terratrèmol, aquell edifici no s'ensorri. Pues el món de la ciberseguretat és més o menys el mateix. Un arquitecte de ciberseguretat el que fa és que tot el que es munta en el món tècnic, quan estem parlant d'aplicacions, de servidors, tot el que veiem a les pel·lícules, que sigui d'una forma segura. Per propi disseny, les empreses no tinguin aquest risc de patir ciberatacs i que hi hagi, doncs, el que veiem a les notícies, el que acabes de dir, aquests números que són alarmants.
I que són molts d'ells reals, no?
Més que reals. De fet, són petits aquests. La majoria, els números són molt gegants. Hi ha molta gent que no ho sap, però és una realitat que a sota d'internet hi ha una guerra constant. La gent es pensa que internet és el que es veu davant d'una pantalla, però no és així. Per darrere d'internet hi ha una guerra constant entre països, grups terroristes, grups de cibercriminals, i tota l'estona constantment estan intentant atacar empreses per robar dades, per fer segrestos digitals, i tot això es pot evitar invertint més o millorant la ciberseguretat de les infraestructures.
Clar, pel que dius, un arquitecte és aquell que construeix una casa, no? Podem entendre que has construït unes estructures internes per evitar que hi hagin aquests atacs?
I la meva tasca es divideix en dos grans parts. La primera és quan construïm alguna cosa nova, és a dir, que tot està des de zero, com si parléssim un altre cop amb un edifici, hi ha un solar buit, i tu dius les pautes que han de seguir per construir alguna cosa que sigui segur, cibersegur. Però després hi ha l'altra part. Hi ha alguna cosa construït que s'ha digitalitzat amb els anys, això hem vist un creixement exponencial els últims anys, i aquí és on entrem a aplicar solucions i fer-ho d'una manera cibersegura. Sobre el que ja hi ha construït, intentem millorar-ho perquè no pateixin aquest tipus d'atacs satisfactoris per part de cibercriminals.
Antoni Lorenzana és enginyer en sistemes de telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Nascut a Reus fa 30 anys, ha treballat en arquitectura de ciberseguretat i actualment és mànager de ciberdefensa a la multinacional estatunidenca DXC Technologies. Viu al Musté, al Baix Camp.
Com vas arribar a dir, vaja, vull ser enginyer de telecomunicacions?
Jo vaig estudiar l'ESO, jo vaig començar a fer batxillerat tecnològic, perquè era la tecnologia m'agradava, i jo hi va haver una època a la meva vida que vaig decidir que no volia anar més enllà dels meus estudis, però mons pares són molt tossuts, i em van començar a animar a investigar diferents carreres. Les telecomunicacions em van agradar. Jo sempre volia saber per què funciona un comandament a distància, per exemple. És una cosa que jo m'ho preguntava sempre, no?
Hi ha aquí dins, no?
Correcte,
dins.
I com pot ser que jo parli pel mòbil sense un cable que... Tot això m'encantava. Vaig començar a fer telecos, que si a poc que la lògica et ve al cap, que dius què té a veure les telecomunicacions amb ciberseguretat? Pràcticament res. Però el bo que t'ensenya una enginyeria, com pot ser telecomunicacions o unes altres, és que t'obre un abanic de possibilitats.
Clar.
Vaig fer la carrera de telecomunicacions, després vaig fer el màster. Sí que és veritat que m'agradava molt el món de les xarxes, que sí que es veu dintre d'aquests estudis, i després vaig començar a treballar en el món de la ciberseguretat des de zero, sense pràcticament cap experiència. A més, això vull dir que no fa falta ser un geni ni tindre unes notes de 10 a l'ESO ni al batxillerat per dedicar-te al món de la ciberseguretat. El que fa falta és ganes d'aprendre i estar constantment aprenent. Quan vaig començar a treballar en el món de la ciberseguretat, vaig començar amb una multinacional ja, i d'aquí vaig saltar a altres empreses fins que vaig arribar ara aquí a DXC, i a poc a poc vas adquirint experiència, i dintre del món de la ciberseguretat hi ha molts tipus d'oficis que segur que ja heu vist en altres entrevistes. A mi m'encantava el món del disseny. Poder dissenyar algo que ja sigués segur i que després ho veus aplicat a alguna empresa amb les que treballes.
Eres bon estudiant.
Sí, jo era un estudiant de 7, per dir-ho d'alguna forma.
Però sí que hi ha com una llegenda, no? Els que fan telecos, que són uns cocos.
La carrera és dura, has d'estudiar molt, però jo no em defineixo a mi com un geni ni com un cervell
privilegiat.
Jo sí que sóc un currante, això sí. I a base d'hores i esforç i fer alguna cosa que t'agrada i t'apassiona, ho treus endavant. Però no fa falta ser un geni. És que tinc alguns cosins o nebots petits, no?, que els fa por només la paraula enginyeria, ja no sigui telecos o altre tipus d'enginyeria.
Que ha de ser molt difícil, no?
Sí, són difícils, no et diré que no. Impossibles, no. No fa falta ser un geni per treure un tipus d'aquesta carrera.
Clar, em corregeix el fet aquest que se despertés com l'interès per la ciberseguretat, mentre estaves tocant moltes coses. I has dit la paraula clau, no?, que és formació paral·lela, no?, perquè crec que és una cosa que us uneix a tots els perfils de ciberseguretat, a banda de la curiositat, no?, per saber més coses. Això de dir, crec que he d'anar per aquí, però no m'ho estan ensenyant, m'ho han d'ensenyar en un altre lloc, no?, una mica seria?
De fet, que jo sàpiga, a data d'avui, no hi ha cap carrera que només estigui enfocada a la ciberseguretat. Sí que hi ha carreres que tenen part, que t'ensenyen ciberseguretat, hi ha màsters, hi ha carreres, per exemple, de telemàtica, que estan orientades a les xarxes, que sí que toquen més temes de ciberseguretat, però no hi ha cap carrera específica. Per això, aquesta formació en paral·lel, que ja et ve donada, i fins i tot a l'empresa són els primers que els interessa que tu t'aformis, ja t'ofereixen aquesta possibilitat. Hi ha milers de cursos, de certificacions, de tot tipus relacionats amb ciberseguretat. Tot i així, el que jo sempre dic és que un any d'experiència treballant en el món de ciberseguretat equival a a 6 anys estudiant. Això està clar.
No, i fins i tot deus tenir companys amb qui treballes que alguns d'ells són autodidactes, fins i tot.
Sí, sí, sí.
Que no té títols, no?
De fet, és una cosa molt important. No fa falta tenir una carrera per dedicar-te a la ciberseguretat. Jo tinc companys que venen de mòduls mitjans, de mòduls superiors, que venen fins i tot sense tenir cap tipus d'estudi més enllà d'un batxillerat o una ESO. El que marca potser els estudis és des d'on parteixes, no? Però no hi ha cap limitació en aquest tipus.
Pensaves en això en plan, és un tema que el futur anirà més, és un tema que em portarà professió, o sigui, em portarà més diners, o no has pensat mai en això?
Sí, evidentment que ho penses, sobretot en el moment de acabes els teus estudis, has de decidir a què vols dedicar. En el meu cas, jo vaig, sent sincer, vaig decidir el món de la ciberseguretat per dues coses. Una, perquè jo veia que hi havia molta oferta de treball i falten molt enginyers i enginyeres i tècnics de ciberseguretat. I, per altra banda, perquè a tothom li agrada el món de hacker, tot això, sempre pica la curiositat. Tot i que el que veiem a les pel·lícules és una cosa i a la realitat és una altra, però és un món superentretingut. Sempre hi ha notícies, sempre hi ha catàstrofes que les pots entendre i, hòstia, què ha passat aquí, què ha passat allí? Això a mi m'encanta.
És que sóc com un Sherlock Holmes digitals, perquè tots quan parleu d'això us brillen els ulls de dir, hem de trobar què fa el dolent, no?
Sí. Una de les feines que jo he fet és estar en incidents de seguretat, que són els que tenen més visibilitat perquè surten a les notícies.
Clar.
A les notícies no surt quan una empresa ha parat no sé quants milers d'atacs, no surt.
Oh, perquè tampoc s'explica,
no, clar. Sí, això és veritat. Però jo he estat a alguns incidents de seguretat d'alguns clients i tot i l'estrès, el pànic, les pressions, sí que és veritat que és una feina molt interessant, aprens moltíssim, perquè desgranes el que ha fet un cibercriminal, com ha entrat, per què ho ha fet, què volia, quan ha estat a dins, què ha fet i on ha deixat regals, què els hi diuen. Totes aquestes coses, que és entrar dintre del cap d'un criminal, perquè no deixen de ser criminals, és molt interessant.
Tu de vegades t'has plantejat com són els ciberdelinqüents? O sigui, hi ha gent que està com organitzada des de molts llocs del món, no? Aquests sí que deuen ser cocos, no?
Aquí hi ha molt de mite del típic hacker amb la caputxa que amb un portàtil pot hackejar la xarxa nacional de el que sigui. Hem de treure una mica el mite de la realitat. La gran majoria són grups de persones que es dediquen a atacar. Són grups més o menys organitzats que es posen d'acord i entre tots doncs, van provant i amb el temps doncs, acaben trobant alguna porta que s'obre.
I deu ser moltes automatitzacions també, no? D'altra banda.
Totalment. Jo sempre faig aquest símil d'internet, ho podem imaginar com si fos un passadís ple de portes. Cada porta d'un tipus diferent, amb un pany diferent. Internet és això. I hi ha persones, criminals, grups, que el que fan és deixar automatismes o ells mateixos i van intentant obrir totes aquestes portes. Potser hi ha 50.000 que no s'obren, però n'hi ha una que sí. Pues aquesta que s'obre és la que entren i fan mal. Però el típic hacker de caputxa existeix, sí, existeixen, hi ha virtuosos. Un dels més famosos fa poc que va anar a presó i tenia 17 anys, si no m'equivoco. Hi ha virtuosos, sí. Però la gran majoria de cop que es troben aquestes organitzacions són grups. Són grups organitzats, semiorganitzats, i que treballen en l'ombra.
Sempre ens imaginem que alguna persona tècnica o que s'especialitzi en ciberseguretat, t'imagines una persona allà a l'ordinador, solitària. No sé si tots tenen dots de lideratge, perquè actualment, per exemple, tu treballes portant un equip de 20 persones. També has de ser una mica líder, no?
Correcte. Sí, per la meva posició, sí. Hi ha de tot tipus de perfils. Hi ha les persones que són més tècniques, que són aquests que els hi encanta la tecnologia, agafar i posar les mans al fang, i tenen una carrera professional tan bona o més que la que pot tenir una persona que potser li agrada més tenir un equip, organitzar a persones o portar gent. Hi ha aquestes dos perfils.
Però per fer d'arquitecte de ciberseguretat es necessita treballar amb altra gent o liderar, no?
No té per què. Hi ha les dues possibilitats. Hi ha l'especialista, que és un guru tecnològic, no? que sap fer coses que o té coneixements molt avançats, però després hi ha altres perfils com el meu, que tinc experiència en dissenyar entorns segurs, però que al mateix temps doncs, tinc un equip per poder abarcar més clients.
I aquesta feina que tu fas ha de ser per empreses que es poden permetre fer una inversió forta i important en la ciberseguretat o no cal? Perquè jo, de la manera que m'ho expliques i de la manera que penso que és el teu ofici, on hi ha un equip gran, és per multinacionals o no té per què ser?
En el nostre cas, el que més treballem és per empreses molt grans, empreses de l'IBEX. La realitat és que hi ha moltes coses que les empreses, ja siguin grans o petites, poden fer sense invertir pràcticament diners. És a dir, canviant procediments, canviant hàbits, formant els seus treballadors en ciberseguretat. Hi ha un desconeixement total. Quan anem a un nivell més avançat, que és una empresa multinacional molt gran que té 1.000-2.000 treballadors, formar aquests 2.000 treballadors i que els 2.000 els hi facin cas és complicat. Pues què fan? Decideixen a contractar empreses com la meva perquè els ajudin a muntar sistemes de seguretat automàtics, per no requerir que l'usuari o el treballador tingui aquesta consciència de ciberseguretat. Perquè quan estem parlant de 2.000 persones, només que hi hagi una que no té aquesta consciència...
Pues... Clar, és que actualment estem en un... Hi ha molta enginyeria social, no?, en els atacs, i, sí. I és tan fàcil clicar un enllaç així fraudulent, sí. No? I l'altre dia deia... Fins i tot ara hi ha comunicacions en català, que ens pensàvem que en català no hi havia ciberdelinqüents. I clar, t'imagines que no pot ser que te facin res i cliques, no?, pensant-te que és un veí, ja que no parla l'idioma. Abans, al principi, era tot en anglès i més o menys no, ja t'imaginaves un correu que era fraudulent. Però ara això ja...
I cada cop som més elaborats. Jo ja una vegada que he clicat, que m'arriba un correu, el mires, és de, no sé, de la caixa, i dius, hòstia, doncs estàs mig adormit... i cliques.
Clar, és que si tu, que ets un arquitecte de la ciberseguretat,
clar, sí.
en clic això, imagina't.
Però aquí hi ha un punt que és fonamental. Sempre que rebem algun tipus d'aquestes comunicacions i ens demanen posar credencials, abans de posar cap tipus de credencial, sempre hem de mirar a on estem accedint. I aquí està la clau. Tu pots fer un clic i, bueno, doncs aniràs a una pàgina web on veuràs que hi ha el logotip de l'empresa que estàs fent clic, però demanaran credencials. Doncs aquí és quan la gent ha d'assegurar-se que està posant les credencials on toca.
Clar, hem vist que últimament, i ho comentaves tu, el nombre de ciberatacs a empreses no paren de créixer. Heu notat com que cada vegada que més us demanen ajuda per protegir-les, o heu d'anar tapant forats només, o la gent ja fa prevenció?
En aquest país ens passa molt que fins que no hi ha la catàstrofe o el drama, no hi ha consciència. Amb això què vull dir? Hi ha empreses que fan els seus deures i ja no dic empreses, sinó dic els capos, els jefes, els sí. Comitès directius, han de veure i dir, ara comencem a gastar aquests X diners en la ciberseguretat. Malauradament, quan més s'inverteix és un cop que ja ha passat algun problema. Fins que no hi ha aquest incident que surt a les notícies, aquella empresa no inverteix tant. Hi ha casos que sí, però generalment no. Per això aquesta consciència, aquesta prevenció, sí que hi ha cada cop més, però a les empreses més grans els hi costa posar més diners en el món de la ciberseguretat si no veuen un risc real.
Això em fa pensar que, per exemple, ha estat supermediàtic, perquè també hi ha hagut molta transparència, l'atac a l'Hospital Clínic.
Sí.
No sé si després d'això, d'estar aquests dies darrere de les dades, i que a més dades que no s'ha pagat rescat i que dades que han aparegut a la Deep Web, això ha fet que molta gent es posés les piles, per exemple, per aquest cas concret.
Sí, a més, en el sector sanitari és més que prioritari començar a invertir en ciberseguretat. És un dels sectors més crítics. El bancari, generalment, ha fet els deures. La majoria de bancs tenen unes inversions en ciberseguretat molt grans i fan els seus deures. En el món sanitari hi ha molta feina per fer encara. Malauradament, incidents com aquests que hem vist fan que les coses s'accelerin i que es comenci a veure la ciberseguretat com un perill.
Quin volum d'atacs gestioneu?
És que si et dic milions i bilions d'atacs, em quedo curt. Pensa que al ser atacs automàtics, tota l'estona els sistemes de seguretat no paren de frenar coses. Atacs des de Rússia, atacs des d'Estats Units, atacs des de França, de tot el món, Xina...
El que deies, van provant, no?
Tota l'estona, és el que deia, és com una habitació plena de portes i a tu t'han dit que vigilis aquestes. Pues aquestes portes estan intentant ser obertes per X organitzacions tota l'estona, constantment, de forma automàtica.
Les grans entitats per les que treballes poden ser víctimes de cibercriminals amb objectius econòmics, però, clar, també hi ha una mena, i ho deies, també una guerra oculta entre països per altres tipus d'interessos. No? Vosaltres noteu quan és d'un cas o un altre?
Sí, per exemple, amb l'inici del conflicte d'Ucrània vam detectar un increment de l'activitat cibercriminal, sobretot contra el govern. Quan el govern espanyol diu enviarem armes a Ucrània per ajudar, en aquell moment es detecta un increment per part d'entitats russes o no russes contra els dominis de l'estat espanyol. Això és una relació directa. El mateix va passar amb altres casos de conflictes o de... per exemple, quan Xina anuncia X mesura o que va ajudar a Rússia o el que sigui, sempre hi ha una conseqüència a internet.
Clar, això em fa pensar que estan molt, molt atents de l'actualitat, no? Sí. I van una mica amb l'onada de què el món està parlant, no?
Sí, perquè hi ha molts governs que tenen, segur que tenen plataformes d'atac per la xarxa. De fet, una de les guerres que hi ha és per sota, és el que dic, hi ha la guerra per internet, per sota d'internet, la guerra de ciberdefensa i ciberatacs, que és constant, però quan hi ha un conflicte com potser el d'Ucrània, encara es veu reflectit més a la nostra realitat.
Mm-hmm, clar, hi ha una ciberguerra paral·lela, no?
Sí, al final l'objectiu que tenen no és tant econòmic, sinó més reputacional. Si jo enfonso els sistemes del meu enemic, li faig mal, perquè potser aquests sistemes són importants, però dos, també li faig mal a nivell reputacional, a nivell de que la gent perd confiança. Quan una empresa et diu... A mi m'han entrat i m'han robat les dades de 100.000 clients. Automàticament, les persones que fem? Ja no confiem en aquella empresa. A nivell de govern passa el mateix.
Els que us dediqueu a la ciberseguretat sempre dieu que s'ha de ser transparent. De fet, hi ha una llei que diu que si t'ataquen tu has d'explicar-ho, no?
Sí, i les sancions,
els usuaris...
les sancions són molt severes. A nivell europeu ja estàs obligat com a empresa, si tu evidencies que t'han robat dades personals dels teus clients o dels teus treballadors, ho has de notificar a l'Agència Europea
de Protecció
de Dades, i aquesta et sanciona. Però si no ho fas, ho amagues, i al final s'acaba filtrant i ells ho detecten, la sanció pot ser 10 vegades més.
Clar, jo m'imagino, en el cas del clínic, no, l'empresa pública sí que amb això ho explica i ho diu, però hi ha molts privats que deuen patir per la seva reputació i que no ho acaben dient, no?
Generalment sí que ho informen a l'Agència Europea, perquè s'han posat molt seriosos en els últims anys i, per sort, les sancions són bastant grans. Per això no es volen arriscar a tindre una sanció molt més gran i un impacte a la seva reputació, a la seva marca, molt més gran que si ho diuen des del minut 1.
Abans de començar m'has dit, jo sempre faig un esforç per no parlar de tecnicismes, no? Crec que també fas de professor, no? D'alguns llocs.
Vaig estar treballant com a professor. El que sigui, ara m'agrada molt fer xerrades i internament a la meva empresa a vegades fem algunes demostracions de com atacar o... En un sentit purament...
Sí, correcte.
Però m'agrada difondre el que és la ciberseguretat i desmitificar-la al màxim possible.
Sí, sí, sou tots molt apassionats d'aquest tema. Però clar, si faig la pregunta, quin tipus de solucions dissenyeu perquè no se'ls pugui robar dades sensibles? Clar, com ho podries explicar això perquè ho entenguem nosaltres, que no en tenim ni idea?
Primer que em podria estar com a 4 o 5 hores explicant-te solucions diferents. Hi ha moltes solucions de ciberseguretat que nosaltres muntem als nostres clients. Les més famoses, com podríem parlar d'un antivirus que tothom coneix, però quan parlem d'empresa ja anem a un altre nivell, que doncs, poden ser sistemes que tenen certa part d'intel·ligència artificial, que busquen comportaments a les xarxes d'atacants. Hi ha sistemes de xifratge a nivell militar, perquè te facis una idea, si algun atacant roba dades, allò està xifrat d'una manera que és impossible que l'atacant ho pugui veure. Hi ha sistemes de seguretat perimetrals, que és el que defensen les fronteres d'una empresa. Com aquestes, hi ha 100.000 solucions, cadascuna amb uns casos d'ús específics que apliquen a uns entorns i uns altres no. I és la nostra feina doncs, saber què li aplica millor a una empresa o a una altra en funció de com tenen muntat tot.
Sempre es diu que millor no pagar aquests rescats, no? Ara hi ha un munt de... hi ha moltes robament de dades. No em diguis quina empresa, però saps d'empreses que hagin pagat?
Jo no tinc certesa de que cap empresa hagi pagat per un rescat. De fet, diria que és il·legal, ja que estaries pagant a terroristes, i als Estats Units encara més.
I a sobre et demanen amb criptos moltes vegades, també.
No, la majoria de vegades, perquè
sempre, no
hi ha traçabilitat.
Clar.
El món de les criptomonedes, com que funciona amb una tecnologia que és opaca per darrere, els hi dona via lliure als terroristes per demanar rescats. Generalment, les empreses no solen pagar els rescats. Potser es fa, sí, però si es fa, es queda només a un nivell molt alt a dintre de l'empresa.
Clar, però si estan continuant fent això és que algú deu pagar.
Correcte, sí, sí. Sí.
Clar, és que jo m'imagino l'estrès que suposa a una empresa, crec que fins i tot li va passar en una, a uns grans supermercats també d'aquí a Catalunya. Clar, no podien treballar, no podien distribuir els productes ni res perquè no els anava res de la xarxa informàtica. Sí. Clar, i al final crec que van reconèixer que havien pagat, però clar, un cop pagues et tenen per sempre perquè segurament tenen dades, més dades, més dades.
Aquí està el perill. Nosaltres mai recomanem mai pagar. Perquè, una, si t'enxifra totes les dades, no són accessibles. No tens cap garantia, encara que paguis, de que les puguis recuperar.
Clar.
El primer punt. I després que, com tu bé dius, és possible que m'hagin robat totes aquelles dades. Que jo pagui, recupero les dades, però al cap de dues setmanes estan publicades a la Deep Web. Per tant, pagar a terroristes no sol tenir cap benefici.
Tu suposo que també has de evidentment, estar a la web profunda, a la Deep Web, tu has de conèixer, no?
Sí.
També per fer la vostra feina, feu servir molt els sistemes Tor, etc.
Depèn quina branca de la ciberseguretat, sí. Sí que es fa servir. Perquè és un... El que fem, sobretot, és el que se li diu monitoratge digital, que bàsicament és, imaginem-nos una empresa que té una marca, qualsevol marca que us vingui al cap, que vol saber en tot moment tenir un monitoratge de si estan venent dades de la seva empresa o no. Què fem? Entrem a dintre d'aquesta dark web o deep web i monitoritzem els principals llocs que sabem on es venen dades robades per veure si estan venent algú del nostre client. La realitat és que a vegades apareixen coses, però que moltes vegades són el que s'hi diu un fals positiu, que bàsicament és que algú s'ho ha inventat i vol guanyar diners, perquè aquí no hi ha una garantia. Si tu com a cibercriminal vens una informació que és falsa, el que te la compra no ho pot reclamar ningú.
Clar.
Llavors, moltes vegades són falsos positius.
I una cosa, si jo, per exemple, tenia les dades en un lloc, en una empresa que ha tingut un atac, les meves dades concretes les tenen els ciberdelinqüents, què és el màxim que em pot passar amb aquestes dades?
Jo sempre dic que com a individu solitari, per dir-ho d'una forma, com a una única persona, les teves dades no tenen gairebé cap interès, a no ser que et diguis Pere Aragonès. Però si no, no tenen cap...
No, en principi no soc president de Catalunya.
No és el cas. El que sí hem de tenir cura nosaltres com a persones és la nostra dada personal, però la que pot servir per alguna cosa, per exemple, la meva targeta bancària.
Clar.
Aquí és on entrem amb coses que podem fer nosaltres per prevenir aquests punts que són perillosos. Si a mi em roben la meva targeta bancària, aquí és un perill. Si a mi em roben la meva compte bancària, també puc patir alguna cosa. Si a mi em roben el meu nom i cognoms,
el màxim que podem tenir és que tinguem més spam, no? Dic jo.
Correcte, sí, que rebis el teu mail més intens de phishing o que hagin creat un perfil fals al Facebook amb el teu nom, però a nivell real nostre el mal que et poden fer és relatiu.
En el cas, clar, en el cas de dades mèdiques que tenen historials, ja és una altra cosa, no? Que això és molt sensible, no? Però no sé si fins i tot el que diuen és l'alarma d'assegurances amb interessos que et vulguin vendre motos, també, no?
A què refereixes amb interessos?
No, em refereixo que jo, per exemple, les meves dades estan a un hospital que ha rebut un atac i hi ha el meu historial de les malalties que he tingut, del que he fet, que és el màxim com pot passar.
A tu com a individu, poc.
Poc, no?
A no ser que tinguis, és el que dèiem, a no ser que siguis famós, que puguin vendre les teves dades a una revista o per fer negoci o extorsionar-te per aquestes dades.
Clar.
Sí, però a nosaltres com a individu anònim, el mal que et poden fer amb això... Doncs és,
no ho dic perquè ens posem molt a vegades les mans al cap de les nostres dades, que és veritat, que són nostres. Vull
correcte.
Dir, és una cosa privada, sí. Però vull dir que tampoc no, que a vegades hi ha com un cert alarmisme en aquest aspecte,
sí.
No?
El que està clar és que les nostres dades personals no siguin tan rellevants per a un atacant no significa que no haguem de reclamar a les empreses i als serveis que consumim una certa protecció. Quan jo consumeixo una xarxa social com pot ser un Instagram, un Facebook, un Twitter, jo he d'exigir a aquestes empreses que les meves dades es tractin amb cura, que estiguin protegides i que no puguin filtrar-se a la Deep Web. Però la realitat i sent sincers, és que les nostres dades com a un individu anònim no tenen tanta rellevància per un atacant.
Antoni Lorenzana, tu a nivell personal quines proteccions tens? Perquè, clar, segurament una persona que sap totes les amenaces que hi pot haver, sí, i arquitecte de ciberseguretat, no sé, tu ets a les xarxes socials, per exemple?
Sí, hi soc. I el tema de les xarxes socials, amb poques passes, ja les podem tenir més o menys protegides. Si vols, et puc explicar dos tips, dos consells. Podria dir lo típic que tothom diu...
Doble verificació.
Per exemple, doble verificació, la contrasenya molt complexa. Jo et diré, per exemple, un que és una mica més avançat. La gent que viu al món de l'empresa més o menys ho coneix, però que la majoria de gent no. Avui en dia... Què és el que sol passar? Ara et faig la pregunta a tu. A quantes pàgines web estàs registrada amb el teu mail i tens un usuari creat? A quantes?
Ostres, moltíssimes, perquè un dia vaig fer la prova, sí, vaig fer-ho amb una cosa i vaig al·lucinar, però igual, diu que sí, igual a 40.
Aquí està el problema. Tu tens la teva identitat digital, que bàsicament és el teu correu electrònic, està registrat a 40, 50, 100...
Per dir alguna cosa, dic 40, però jo crec que
segurament
més.
Segurament més, perquè sí, hi ha moltes que registres un cop, perquè t'obliguen a registrar-te, sí, fas alguna cosa i no tornes a accedir-hi.
Sí.
Vale. Què passa? D'aquestes 40 o 50 llocs, fas servir la mateixa password en la majoria? Segurament sí, sí, com la majoria de nosaltres. Imagina't que d'aquests 40 o 50 llocs que estàs registrat, hi ha un que rep un atac i roben les teves dades. Significa que han robat el teu correu i la teva password. Aquest correu i aquesta password serveixen per les altres 40 pàgines web que estàs registrada. Si alguna d'aquestes pàgines web tens guardada la teva targeta bancària, ja està.
Clar.
Ja l'han robat. Vale? Tot això es fa automàticament, eh? No és clar, un tio que va amb un Excel allí a buscar.
No,
això és automàtic. Llavors, què recomano jo? Hi ha el que se'n diuen gestors de contrasenyes. Vale? I el més famós o més rellevant és a Keepass, que és un software gratuït. Tu te'l descarregues i és bàsicament un software que et permet guardar les teves contrasenyes, però a més te les genera de forma aleatòria. És a dir, jo em registro una pàgina web que sé que la faré servir dos cops, perquè vull comprar una samarreta que m'ha sortit a una publicitat d'Instagram, jo creo la compte, me la guardo a Keepass, genero una contrasenya de forma aleatòria, la faig servir i la guardo allí. Keepass es guarda amb una única contrasenya. La gràcia on està? En fer servir aquella contrasenya que tens tu pel teu gestor de contrasenyes, només el teu gestor de contrasenyes.
Clar.
Per tant, encara que et robin les dades d'aquella pàgina web que t'has registrat, aquella contrasenya només val per aquell domini.
Clar, en el Keepass hi ha una única contrasenya, però en canvi cada vegada que entres és amb contrasenyes diferents que se'n recorda Keepass.
Correcte, no, tu, correcte.
Això està bé, això està bé. Clar, clar, és una bona solució.
Sí, perquè al final consumim tant d'internet que sempre estem registrant-nos constantment, moltes vegades ni sabem contra què ens hem registrat. I ja et dic, el risc de que qualsevol d'aquests dominis sigui atacat i es filtrin les teves dades és molt alt. Uh-huh. Llavors hi ha un segon consell que també és molt important i que dona tranquil·litat, i és les targetes bancàries digitals, les e-cards. Per qui no conegui, són targetes bancàries que pots fer servir per comprar per internet, i són targetes de prepagament.
Ah, d'acord, només per fer les compres a internet.
Correcte.
No?
Les carregues amb un saldo, gastes el saldo i t'és igual que et robin aquella targeta. Perquè si te la roben, tardaràs 5 minuts en crear-te una nova.
Clar.
I no tindrà diners, no té fons.
Doncs escolta, m'ha agradat molt que acabis amb una cosa positiva i amb una solució i no tot amenaces.
No.
Per tant, doncs gràcies a Antoni, arquitecte de ciberseguretat. És un ofici, un dels nous oficis, jo crec que té futur, eh?
Espero que sí.
Gràcies, Antoni.
A tu.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
És el moment dels trucs dels consells de seguretat amb el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy. Hola, Tomàs, com estàs?
Hola, Mariola, molt bé.
M'has dit que vols parlar d'estafes i que no són les mateixes estafes les que hi ha per tota la gent, i que et vols focalitzar amb la gent gran avui?
Sí, precisament acaba de ser publicat el Internet Crime Report, que seria l'informe del cibercrim que publica l'FBI, no? I és bastant interessant, doncs, perquè fan revisant totes les seves categories, hi ha alguna petita bona notícia, que és si cada any dèiem que l'any anterior l'havíem superat i tot sempre anava pitjor.
Cada any hi havia més estafes, més estafes.
Cada vegada n'hi havia més. Què és la bona notícia, que és poc consol, eh? Que hi ha hagut menys denúncies en alguns casos. Vale? Hi ha hagut crims que s'han fet menys. Quina és la mala notícia? Que els guanys s'han duplicat. És a dir, que malgrat hi ha menys estafes, les estafes són molt més agressives i més quirúrgiques. I en concret hem vist que hi ha una atenció especial al sector més productiu per al cibercrim, que són la gent que es diuen over 60, la gent de més de 60 anys.
I per què dius productius?
És una faixa social, és un conjunt de gent que té dues característiques possibles. Una, o són els càrrecs d'empreses, perquè estan en un moment de la vida, diríem, ja s'han desenvolupat molt professionalment i normalment són els càrrecs, hi ha atacs, diríem, de tipus empresarial, o són persones que han capitalitzat ja tots els seus guanys i, per tant, són gent amb gran capacitat adquisitiva. I, per tant, els atacs que es fan contra ells són molt mirats en aquest aspecte. Els últims dos anys, els atacs han disminuït, però, en canvi, han anat duplicant pràcticament cada any el guany que obtenien, sent, en aquest cas, un terç de tots els guanys que té el cibercrim als Estats Units es fa a través de la gent gran.
No sé si aquest informe o podem tenir una idea de quins són els tipus d'estafes o amb inversions, amb criptos, amb què es centren?
Precisament és això, o sigui, són molt, molt dirigits a l'entorn econòmic i precisament el que més, un terç de tots els atacs que reben, tenen a veure amb inversions. És a dir, tenen a veure amb estafes, aprofitant la seva capacitat econòmica, on se'ls contacta per una possibilitat de fer una compra o per alguna situació d'un actiu perquè ells facin alguna transferència, o també temes associats a les criptomonedes, és a dir, guanys immediats o el fet d'utilitzar en algun entorn on s'ha de fer una compra, dir, mira la immediatesa que és utilitzar un wallet, espera que t'ensenyo com es fa. I així, doncs, aconseguir tenir les credencials i buidar-los-hi.
Per tant, Tomàs, l'alerta seria que qualsevol persona que es faci passar per agent o que t'ofereix alguna cosa, posar una mica l'alerta en això, no?
Diríem que, com sempre, ser conscients que la gent gran és atractiva per la seva capacitat adquisitiva, que normalment volen invertir, i, per tant, estar alerta i buscar la mateixa atenció que faries amb el món físic. No hi ha xollos, per més que siguin d'internet, i algú t'expliqui, inclús utilitzant les xarxes socials, que s'ha forrat. Perquè també un tipus d'atac és utilitzar l'engany, que tu vegis algun amic o algun conegut que publica les seves xarxes socials perquè li han agafat la xarxa social, dient doncs, que jo he invertit en això i m'he fet molts diners. Un altre tipus d'atac és el de suport tecnològic. És també conegut que la gent gran no són nadius digitals. Per tant, és molt normal que se'l truqui doncs, dient-li, mira, el teu ordinador presenta problemes, la teva línia de connexió hauràs notat que va més lenta, deixa'm que ho mirem junts, i que acabin doncs, buscant-li algun tema de poder-li treure diners o fer-li fer algun pagament.
Ajudant tecnològicament, vols dir, no?
És aquest tipus d'atac basat en l'ajuda, es diu tecnològica suport, no? Què fan després? Hi ha el doble atac, és a dir, acte seguit d'haver estat estafat, tornen a trucar fent-se passar per una entitat governativa. És a dir, perdoni'm, som la policia o som tal agència, no l'haurà acabant de trucar d'algú fent-se passat per Microsoft o per el seu operador, sàpigui que ha sigut víctima d'una estafa. Anem a comprovar. I li repeteixen l'estafa i el roben dos vegades seguides.
És a dir, que no és la policia, sinó que és una altra vegada.
Exacte. Es fan passar per algú governamental, acte seguit d'haver-lo estafat. I així obtenen doble estafa, diríem, a la gent gran. I després, el que utilitzen també és una característica que és del que es diuen atacs de confiança o de romance, no?
No, sentimentals.
Sí, molt bé, gràcies. Atacs de confiança o sentimentals. Apareixen amics, no?, virtuals, que es troben a les xarxes i que tenen capacitat adquisitiva, els mateixos gustos, t'han estudiat, per tant, comparteixen aficions amb tu, res és casual, comencen a trobar-se en una situació, mira, m'ha passat això, tot anava bé, però ara en trobo aquest problema, tu saps que jo i li envien fotos, no?, de les seves capacitats adquisitives, però acaben demanant-li diners, no? O inclús utilitzant a nets o a nebots per poder-los estafar, no? Utilitzant aquesta part de confiança. Per tant, diríem, sempre són atacs o bé d'entorn empresarial o bé d'entorn personal que acaben robant-los diners, inclús utilitzant sovint temes de criptomonedes o amb una tecnologia avançada que els hi requerirà un suport.
Clar, necessiten ajuda, per tant, alerta. Gràcies, Tomàs.
Vinga.
Quina intensitat, estic gaudint molt d'aquests consells i d'aquestes converses. Em fa la sensació que acabo millorada, amb molt més coneixement i sobretot més segura. Espero que a tu també et passi. Arribem gairebé al final d'aquest viatge que he fet amb Carles Planas Bou, amb Marcel Arenyes i Joan Arenyes. Bé, us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i amb més oficis digitals. En queda un.
I a l'últim capítol, Joana, atendre les víctimes de violència masclista digital.
Les violències masclistes digitals també hi ha tot un tema en què és una violència masclista, per tant té un factor estructural, però que moltes vegades les persones no són capaces d'identificar-les, ni senten que la resta de gent reconegui aquestes violències, perquè són noves, perquè encara tenim una mica la idea de que les violències digitals no són reals, no? Hi ha com aquesta idea de la vida real i la vida digital. La vida és una, clar, i té diferents dimensions i té diferents plànols, com tot. I el digital és un plànol més del qual depèn el nostre benestar, igual que els altres.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.